Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.
Sòcrates és, segurament, un dels filòsofs més populars de la història, si no el que més. Tothom n'ha sentit parlar d'ell, i no hi deu haver ningú que no hagi sentit, com a mínim, aquella frase tan cèlebre que li atribuïm: jo només sé que no sé res. Una frase, per cert, que Sòcrates mai no va arribar a pronunciar, si més no, amb aquestes mateixes paraules. Un altre dia, si voleu, podem aprofundir en aquesta expressió, com la va verbalitzar realment Sòcrates i en quin context ho va fer. El que sí que sabem del cert és que aquest filòsof del segle IV abans de Crist no va deixar cap text escrit i que d'ell tot el que sabem és pels seus deixebles i amics, especialment per Plató, que va convertir el seu mestre en protagonista principal dels seus textos. Un Plató que, pel que sembla, quan explicava anècdotes i vivències del seu mestre, de tant en tant també les guarnia una mica, posant algunes situacions de la seva collita. Diuen que un cop Sòcrates, que va llegir un dels diàlegs de Plató i que va exclamar: quin munt de coses que m'atribueix aquest jove i que jo no he dit mai a la meva vida. De Sòcrates, però, sí que hi ha un episodi que trobem perfectament documentat i a través de diversos testimonis. Parlo del seu judici i de la seva mort. Aquests últims moments de la seva vida ens diuen moltes coses sobre la seva personalitat, pensament i sentit de la justícia. Sòcrates fou jutjat acusat de dos delictes. El primer, de negar l'existència dels déus d'Atenes, i el segon, de corrompre la joventut. A veure, que Sòcrates havia d'acabar davant d'un tribunal era més que probable, perquè el cert és que no hi havia a Atenes cap institució o col·lectiu que no hagués estat víctima seva mitjançant el seu sistema habitual de posar damunt de la taula les contradiccions de les accions dels seus interlocutors. Efectivament, si alguna cosa tenia Sòcrates, era precisament enemics. Sòcrates intervé tres cops en el seu judici i a cada intervenció seva anava augmentant en el tribunal les ganes de condemnar-lo. Val a dir que el filòsof va tenir l'oportunitat de salvar la vida, però no ho va poder aprofitar o no ho va voler aprofitar. I és que a Atenes els condemnats tenien la possibilitat de proposar una pena alternativa i els jutges, generalment, aplicaven una condemna intermèdia entre el que demanava l'acusació i la petició de l'acusat. Però Sòcrates va pensar que qualsevol pena que ell suggerís, per petita que fos, seria un reconeixement implícit de culpabilitat, així que no es va moure de la seva posició inicial de declarar-se innocent i d'acceptar de bon grat qualsevol pena, fins i tot la mort. Perquè us en feu una idea, Sòcrates va proposar al tribunal en el seu últim al·legat de rebre un premi vitalici per la seva feina com a formador de la joventut. El premi consistiria a ser alimentat pel govern d'Atenes fins a la seva mort, com es feia amb els guanyadors dels Jocs Olímpics. Ell, va dir, ho mereixia molt més, perquè els atletes feien feliç la gent durant un temps i les seves lliçons feien feliç la gent per a tota la vida. Sòcrates tenia molts enemics, això ja ho hem dit, però també grans admiradors. Quan és tancat en una cel·la, l'acompanyen un bon nombre d'aquests seguidors, però no Plató, que sembla que estava malalt. Els deixebles van preparar fins i tot un pla de fuga amb la garantia que sortiria bé, perquè en aquell pla hi havien implicats fins i tot guàrdies de la presó. El pla consistia a marxar d'Atenes i a anar a viure a Tessàlia, on hi havia gent disposada a acollir-lo. A Tessàlia, Sòcrates podia seguir amb la seva tasca formativa, però el nostre protagonista s'hi nega a fugir. Ell pensa que fugar-se seria cometre una il·legalitat, i això seria una contradicció, perquè sempre s'havia mostrat ferm defensor de la justícia, encara que els qui l'apliquessin no ho fessin justament. I allà, en aquella cel·la, trobem a Sòcrates esperant que li portin la cicuta amb què ha de morir, acompanyat d'alguns dels seus deixebles i de la seva esposa, Xantipa, asseguda als seus peus plorant desconsoladament. A Sòcrates l'incomoda l'escena i fa que s'emportin Xantipa a fora de la cambra. Mentre no arriba l'hora, el mestre i els deixebles aprofiten per fer una mena de classe magistral sobre el sentit de la vida i de la mort. A El filòsof creu fermament en una altra vida millor i, per tant, no tem morir. A més, quan som vius, pensa ell, la mort no hi és, i quan ens arriba la mort, nosaltres ja no hi som. En conseqüència, no té cap sentit témer allò que mai no veurem. Passen els minuts i un dels seus deixebles, el poeta Critó, li pregunta com vol que sigui el seu funeral i com vol ser enterrat. Sòcrates li respon que sembla que no hagi entès res de tot el que els ha explicat. «No m'enterrareu a mi», els diu, «sinó al meu cos. Feu amb ell el que vulgueu perquè jo no hi seré». Tot seguit, el filòsof fa passar la seva família. El carceller va anunciar als presents, diuen que plorant, que havia arribat el moment fatídic. Ècrates va preguntar al vigilant si la resta dels presents podien compartir també la cicuta. Sòcrates va intervenir per dir que de cap manera, però que sí que els demanava una pregària per la seva ànima. La persona que li va portar el got amb la cicuta va detallar com aniria el tema. Un cop Sòcrates vagués al verí, calia caminar una estona perquè aquest fes el seu efecte. Notaria un pes a les cames, un cansament que aniria en augment i tot seguit vindria la mort. Sòcrates es va prendre la cicuta i va passejar-se amunt i avall dins de la cel·la una bona estona mentre encara parlava amb els seus seguidors. Al cap d'uns minuts va dir que notava un pes a les cames i que se sentia cansat. Es va estirar al llit i amb total serenitat es va acomiadar i va tancar els ulls. Va ser, aleshores, quan li va venir al cap un últim pensament. «Critó», va dir, «recorda que devem un gall a Esculapi». Amb el temps, pren força la hipòtesi que Sòcrates parlava irònicament del déu de la medicina, Esculapi, a qui en aquell temps la gent oferia aus i altres animals com a ofrenes. Si per Sòcrates la mort era la cura a la malaltia d'estar viu, la teoria podria tenir la seva lògica. Sigui com sigui, i com apuntàvem al començament, amb aquesta última i gairebé còmica demostració de personalitat, d'honradesa i de sentit de la justícia, tant si parlava d'un veí com si ho feia d'un déu, va marxar d'aquest món un dels personatges més grans de la història de la humanitat. Per mi, i parlant estrictament de filosofia, el més gran entre els grans. Pròximament dedicarem més episodis de Cultura Ànimi a parlar de Sòcrates, perquè el personatge dona per molt. Això ja ho veureu. Arribem al final. Si teniu interès en que parlem de qualsevol altre tema relacionat amb la cultura o ens voleu fer qualsevol comentari o suggeriment, recordeu que ens podeu enviar un correu electrònic a culturaanimi@tinet.cat. culturaanimi@tinet.cat. La vostra opinió sempre serà benvinguda. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí, en aquest que és el vostre espai. Que acabeu de passar un molt bon dia.
Cultura Ànimi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.